Escoltes Petit Plaer a Ràdio Pollença. People say I'm lazy. Feel rusty inside.
Divendres i dissabte, Josep Pere de Peiró i Biel Ramon seran al Club Pollença a l'obra Perifèria Otelo, i avui els tenim a la ràdio. Benvinguts, com estàu?
Hola, bones. Com va?
Bones Molt bona tardes. Tarda a tots dos. Després de Cent maneres de ser Hamlet, arribar a Otelo, la teva o la vostra passió per Shakespeare, per tant, poden dir que és indiscutible?
No mos agrada.
Shakespeare,
no, de veritat, no. Si enviar el Ramon Mini i jo tenim una cosa en comú, que no mos agrada en Shakespeare.
És veritat.
Sí, no mos agrada gens, i a més, això és, bueno, és una cosa que si gent que vengui a veure s'obra, quedarà exposat. En Shakespeare no va escriure les obres que se li auto... que ell mateix se va atribuir i va afirmar, no són seves. O sigui, ell és una teoria constatada per molts acadèmics i tal, que les obres, totes aquestes obres, són d'un dramaturg anglès contemporani de Shakespeare que diu Christopher Marlowe. Llavors Marlowe, per una sèrie de circumstàncies i vicissituds de sa vida, no podia firmar aquestes obres, i aquestes obres, per exemple, Malo era un protegit d'Elisabet, de la reina anglesa, i llavors, quan va caure en desgraci, el van fer escriure i li assignaven les obres a un tal Shakespeare, que en Shakespeare no va anar ni a escola. En Shakespeare no té estudis, i era un actor d'una companyia anglesa que pol·lulava per allà, i van dir tu, i li van donar les obres.
Per tant, han de reivindicar en Marlowe.
En Christopher Marlowe.
M'ho donen a tancar, ja ho veuràs.
Som uns apòstols d'en Christopher Marlowe.
Otelo és una tragèdia, i el vostre Otelo també ho és, o no? Què us podeu contar d'aquesta obra de Perifèria Otelo?
Bueno, dius que és una tragèdia, no?
La de Shakespeare, sí, o la de Marlowe.
A venir bona amb molts en altres, ho serà una tragèdia. Però sí, és una tragèdia molt divertida. Jo crec que si volen riure una estona han de venir a veure aquesta tragèdia de Otelo, la Perifèria de Otelo. Sí, no. Ja t'he dit, nosaltres rompem tots els esquemes, perquè tu has començat molt sèrie, molt posadeta, i ja t'ho han tirat tot a baix.
Ja m'ho has desmuntat.
I ara, justament me dona a dir que és una tragèdia, i jo et dic, sí.
L'Otelo de Shakespeare, sí, el vostre jo crec que és més tragicomèdia, per tant.
Sí.
O no?
Sí, bastant. S'ocupa de temps, Pere. És en Pere que està escapa d'Oba.
Bueno, en realitat, Otelo és una tragèdia de la capacitat que té l'ésser humà a caure dins les trampes de les fake news. O sigui, el que ara s'han dit fake news, que això ha estat tot a veure, la manipulació.
És la realitat, no?
Tenim la capacitat de manipular l'altre i les persones, i aquí hi ha un personatge que es diu Iago, que és dolent, amb llanes, perquè fa moltes malifetes, i és un tipus que, per raons que no queden clares a sobre, en principi per raons de gelosia i tal, però en realitat sembla ser que no és així, en el seu general li fa creure que la seva dona l'enganya, i aquest home el fa tornar loco.
Manipulació de la realitat, idò.
Exacte.
Això és molt actual.
I com totes les obres d'en Shakespeare, ja veig que tothom mor, en el final hi ha 7 o 8 morts.
I vosaltres com vos heu plantejat aquesta obra? Llegir, que és una obra improvisada. Com fa feina en el teatre, no, amb l'improvisació?
No, bueno, en realitat sí, això és un projecte que és una trilogia que vaig començar en 7 maneres de ser Hamlet, que la gent que han vengut dues vegades en el Club Pollença en Hamlet, que Hamlet era una reflexió de, del món del teatre, o sigui, empleant el nucli de l'obra d'en Shakespeare i alguns elements seus, jo el duia en el meu territori, i llavors jo feia una reflexió d'això, de quines, o sigui, de l'ofici d'actor, de l'estimació que jo li tenc per l'ofici d'actor des d'un lloc còmic, de riure, m'enric de jo, però també respectuosament perquè jo estim molt el teatre. I la segona part d'això, que havia de ser Hotel of Fake News, que en principi era una cosa que avui en dia estem acostumats a estar immersos, ara el que està passant en els coronavirus és increïble, sí, no saps exactament, s'estan dient unes animalades increïbles de com combatir-lo per internet i tal, és al·lucinant, està ple de falses notícies, forma part del nostre que viure, i llavors havia de ser això, una reflexió que ja fan l'excusa d'això, d'Otelo, d'aquesta catedral dramàtica que és Otelo, fer una reflexió d'això, de la capacitat que té l'home de generar falses notícies i del mal que poden fer aquestes falses notícies. El que passa és que fem feina a partir d'això, a partir de l'obra, perquè ho dius, són improvisacions, sí, bueno, hi ha una part improvisada però hi ha una part esqueletada, que no assetjam, però sí que hem xerrat molt damunt sobre, l'hem estudiada molt, l'hem llegida molt, hem analitzat les escenes, llavors fèiem una esqueleta i a partir d'aquesta esqueleta després anem actuant. I en aquesta esqueleta va aparèixer un element que a mi me semblava també molt atractiu, que finalment va guanyar les feines, que és bueno, com rebre... Hi ha tant de personatges Otelo i tantes personatges... O sigui, què mos passa en els que no estem a la centralitat de secció, diguem-ne. O sigui, avui en dia, ara, amb això, amb aquest virus que hi ha, que ha aparegut a tal, nosaltres estem a la perifèria de tot això, no? I aquí a Mallorca i tal, mos arriben les notícies i tal, però què sabem en realitat de lo que està passant en el nucli on el drama s'està desenvolupat, no? Aquí mos arriba una cosa molt, bueno, per la distància hi estén, molt disminuïda o molt filtrada, molt reinterpretada, i llavors Otelo, perifari Otelo és això, és a dir, com uns personatges que no són centrals a sobre d'Otelo, perquè de fet en Shakespeare ni els va tenir en compte, perquè ell posa una sèrie de en el repartiment posa Otelo, Iago, Desdemona, no sé què, pum pum, i després posa soldats, no sé què, etc. Doncs aquests etc som nosaltres, aquests que n'hi ha definit en Shakespeare els definim nosaltres, i que, com queda la seva obra vista des d'un punt des d'aquest lloc, no? D'una gent que no està allà enmig.
I vos posàveu la pell, per tant, de múltiples personatges a perifèria d'Otelo?
Sí, sí, mos posàvem la pell de fins i tot d'un Otelo, vull dir. Fèiem Otelo i Iago també. Sí, som el que diuen Pere, a la perifèria. Gent que estava molt a prop, però tenia la seva informació i la movia, la manipulava així com ell crec que havia passat. Vull dir, és el que ha passat, no ho sé. Allà hi ha molt de cotxes i tothom de lluny, tothom diu que sap el que ha passat, però en realitat no ho sap ningú. Vull dir, jugam amb això, no? De que som, no te diré quin personatge som, perquè en Pere no me dona permís de dir-ho, però som gent que està envoltant en un Otelo i a les escenes principals, però no, i els conten a la seva manera.
Què vols estar portant fer feina junts?
A mi molt. Jo aprenc molt amb en Pere. En Pere és un mestre, i jo, com que jo feia temps que no feia teatre, ho havia deixat anar una mica, a mi m'ha tornat a reactivar, m'ha posat en marxa una vegada més, i amb moltes ganes de fer coses. Sí, jo a en Pere li agraeix que hagi confiat en mi, i espero no defraudant-lo, espera estar a nivell, eh? I una altra cosa, jo m'ho part molt bé, i espero que ell també, vull dir, jo
és una de les coses més importants, no? Passar-ho bé, sí. També, a més de, no, de mentre enviar, fas feina.
En Biel és un gran actor que a més està dins un registre, no és fàcil, quan diu, clar, aquesta manera de feina, de dir, ostres, i no assajam, no ho provam, eh? No, la gràcia d'això és que sigui tan fresc que només tot ho proves en públic. Imagines què faràs, però, és dir, diguem-ne, tenim la partitura, però no la tocam fins que no hi ha gent que mos escolta. I per què això? Perquè jo crec que és una manera d'aquesta trobada crea un llenguatge diferent que si nosaltres ho toquéssim molt ensaiat. Per què? Perquè nosaltres exactament estem en una situació de perill, perquè no hem assajat, no sabem si això farà riu, no, si això funcionarà, no funcionarà. Llavors, trobar a un actor de la generositat d'en Biel que sigui capaç d'això, de dir, va, a veure, jo m'apunto en aquest viatge, sí. I a fer-ho d'aquesta manera que tu proposes, i a més ell té molta experiència, ha fet molta improvisació, i ja, vull dir, ell ja tenia una trajectòria d'estar dins aquest territori, i lo important és que és això, que en realitat mos ho passam molt bé fent lotges. Jo he patit molt fent, ja ho dic molt, però inclús quan estava fent coses que he passat molta pena fent teatre, molta pena per molta raó, no? Per tema que tocava, per la forma en què, per drama que representava, per la forma en què ho tocava, i ara, diguem-ne, que des de que vaig imaginar aquesta feina damunt els clàssics, l'objectiu era passar-m'ho bé fent teatre i compartir aquest moment de passar-ho bé amb els espectadors.
Imagino que precisament aquesta improvisació és un repte més dins la professió, no?
Bueno, és que no, mira, això és molt difícil de dir, perquè és dir, seria com si volguessin comparar un músic de jazz i un músic sinfònic, ja. És dir, o un ballarí o una ballarina de dansa clàssica i un ballarí de contemporània, una ballarina de contemporània, són llenguatges diferents. Llavors hi ha molt d'actors i d'actrius que se troben còmodes dins lo simfònic, és a dir, tenen tot un bagatge d'estudis, de disciplina, de tal, i d'execució d'una peça, vull dir, tenen tot un ofici simfònic, i si els atreus d'aquí se senten molt, no els agrada, el que els agrada és seguir la partitura, i tenir una direcció molt clara i tenir-ho tot molt controlat, i en canvi els músics de jazz tenen un patró, i això, a partir d'aquest patró els agrada improvisar, els agrada jugar, se fan el moment, no hi ha un desig, a lo millor d'aquí demà tornem a fer aquest concert i serà una altra cosa, tot i que hi hagi un patró serà una altra cosa perquè les energies són diferents, i aquesta gent els agrada això, els agrada aquesta capacitat d'estar constantment improvisant i revisant i gestionant la música d'una manera diferent, no? I en el teatre passa igual. En el teatre hi ha grans actors que són actors de caire clàssic, no? que són capaços de dir-te el vers amb una, te'l diuen perfecte, amb una dicció, amb una projecció, tenen una veu, un posat, un tal, però que quan després han d'anar a fer un altre tipus d'això, de dir, una oralitat que és molt més propera a la realitat i tal, no els agrada. Llavors, no, a nosaltres, jo d'alguna manera, la meva formació ha estat en bona part autodidacta, llavors sempre ho he fet una mica així, no? De dir, és veritat que en aquesta part de la meva vida, perquè jo tinc textos publicats i tancats i tal, però bueno, ara... No?
Ho conta molt bé, eh? Ho has vist? El que ha de quedar clar que han de venir a presentar bé a formar part d'una creació, no?
Exacte.
Perquè nosaltres ho fèrem al CUDI com a primera vegada fa 15 dies i d'allà aquí ja no serà el mateix. Vull dir, sí que el que diu en Pere és una escaleta i tal, però qui sap que pot arribar a sortir, no?
Quina sensació em vols portar aquesta estrena al CUDI? Ara que ja el públic ho ha vist.
Bé, primer, sorpresa, perquè vàrem veure que moltes coses que no teníem clares van funcionar. I això em va sorprendre gradament, no? Vull dir, és que sempre el que diuen, Pere, tu no ho saps si funcionarà, si ho entendran així o així de sa. Això va ser una experiència, per jo va ser una experiència molt, molt fantàstica, va ser per jo, va ser, volia dir la paraula, va ser formidable. Aquesta paraula, teniu-la en compte, formidable. Vull dir, va ser una cosa, sí, una experiència. A més, en un territori, jo som alcudianc d'adopció, i per mi pesava una mica més que no fer-ho, jo què sé...
Un altre lloc,
sí,
no?
I tens arrels. Cap de Pere, o per dir qualque cosa. Sí. Però sí, per jo va ser una experiència molt agradable. Jo ho vaig disfrutar molt, molt. I crec que es publica també, perquè hi va haver moments... Que varen ser màgics. Fins i tot varen aturar un moment de tant que res la gent. De varen renyar perquè no se pot anar a riure tant de temps allà.
Ja abusaven un poc, no?
Abusaven, i clar, això no. Això és un drama.
Moments màgics que tornareu a viure pollença.
Esperam.
Divendres i dissabte.
Sí, divendres 28, dissabte 29, a les 8 del vespre, Periferi Otelo, Club Pollença...
I feia que s'acaben.
Sí. Ja van anticipar, a més, no?
Sí, poden
passar pel club ja.
Poden passar pel club o poden telefonar en un telèfon 971-53-0000 i fer la reserva. I així, perquè el CUDI van fer curt i hi va haver gent que no la va poder veure. I m'ho sabria greu... En principi només ho havien de fer un dia, que era dissabte 29, però vist el que va passar al CUDI van dir, bueno, no obrirem divendres també perquè...
Quan hi ha un vot aquí, que van quedar
menys si,
amb ganes.
Sí, que no voldríem que ningú se quedés de fora sense veure'l.
I teniu més funcions a la vista després de Pollença?
Sí, després de Pollença anem en el Teatre Sants el mes de març.
27, 28 i 29.
28, sí, 27, 28 i 29 en el Teatre Sants. Després, bueno, és que jo com que tinc una agenda una mica preda, perquè com que vaig sumant a Otelo, tinc funcions també de set maneres de ser Hamlet, i ara me'n vaig a Dublín a fer una pluja irlandesa, una obra meva de l'any 1994 que té molt d'èxit, que encara se representa, que fa 7 anys que no la faig, però que molt l'han demanada fer-la a Dublín. Em fa molta il·lusió, ho ha organitzat l'actriu, na Laura Palmero, i vull dir que me'n vaig després d'Otelo, me'n vaig a Dublín a fer 3 dies de la pluja, després torn, anàvem al Teatre Sants a fer Otelo 27, 28, 29, després també faig set maneres de ser Hamlet es de matí mentre faig... Vull dir que... bueno, està molt bé. Està. Però Otelo jo crec que serà una obra que li passarà una cosa, i esperem que sigui així, que li passarà una cosa molt semblant a la que li ha passat a set maneres de ser Hamlet. Set maneres de ser Hamlet, jo no em pensava mai que després de 2 anys jo encara estaria fent funcions.
Dues moltíssimes funcions, eh?
Molt, i me la demana, i no s'atura, me la demana. I jo crec que Otelo és una obra que tindràs la mateixa trajectòria, o sigui, tindrà el mateix recorregut que Set maneres de ser Hamlet, perquè el format és el mateix, en Biel està brillant, fa riure molt, la gent s'ho passa molt bé, i jo crec que ara duim una funció. I com que jo, Set maneres de ser Hamlet, vaig estar 2 mesos a un teatre de Barcelona, un pic per setmana, assajant, i va ser estat de 2 mesos
assajant en públic,
en públic. És a dir, aquesta, no assajant, sinó ja estava obert, venia públic, però jo feia funcions fins a tenir d'alguna manera la proposta tancada, de dir, vale, vale, ja, ja està, ja ho tenc. I aquí en Botelo s'ha produït que el Cudi, ostres, sorprenentment van dir, ostres, pues, està, la veritat està més tot molt ben col·locat, no? Canviant coses, mos inventant coses i tal, però la sorpresa del Cudi va ser això, no? Que en principi jo esperava necessitar potser 10 o 15 funcions
una mica més.
Per tenir l'esqueleta tancada i en canvi vàrem veure que funciona molt bé, o sigui que...
Perquè en veren un cap n'hi ha dos. Ho entens?
Estàs dirigint.
Jo, no, és que per aquí jo no faig res, però jo crec que...
No, ha dit que estàs brillant. Oh?
Estic brillant. No
sé, per,
no sé si ho dic, pues, lo que brillen ser botes.
No, estàs brillant. La gent riurà molt també. En Biel té una comicitat
i en Pere
extraordinari i sempre... De fet, en Biel i jo mos hem conegut a un taller del Club Pollença, aquest taller que se deia Àngels, que ell s'hi va apuntar.
Això era aquest estiu, no?
Aquest estiu, i l'extraordinari era, després del taller, quan acabàvem, quedàvem a sopar, i quedàvem sempre una teulada de 8, 10 persones.
A fer espamboli
en el club, i en Biel, que mos fa riure, o sigui, jo, hi havia dies que m'anava mal de panxa, no podia ni acabar més espamboli, no?
Som un mentider, m'agrada molt dir mentides.
I vares que t'ha tot d'una que seria un bon company de feina, no?
No va ser així exactament, no? Va ser més com... Perquè, clar, jo la trilogia la tenia molt... O sigui, jo, en realitat, la trilogia era un monòleg, o sigui, era una cosa que jo havia dissenyat pensant que jo seria l'únic actor. I la trilogia és 100 maneres de ser Hamlet, Otelo i el rei Lear. I llavors en Biel, arrel de que mos entengueren bé en aquest taller del club, me va dir, escolta, Pere, jo voldria tenir un espectacle, voldria tenir alguna cosa. Ell ja duia un temps pensant a fer un això que diuen els argentins, un unipersonal, amb història, però clar, no li cap de donar forma i tal, me podries ajudar? I bueno, vàrem començar a xerrar, de veure què podria fer, ja no sé què, i bueno, li vaig donar, ell me va explicar què és el que volia, jo li vaig donar idees, vam parlar inclús de fer Barley i d'en Melville, una obra que... És a dir, li vaig fer diverses propostes, no acabàvem d'arrencar i en el final vaig dir, ostres, bueno, jo ara què és el que me té il·lusionat i tal, Otelo, i dic, bueno, pues escolta,
si ha de ser m'enviar, però m'enviar.
Escolta, si Otelo el poden fer dos, i puc sumar amb Biel a Otelo i ho provam i va bé, doncs endavant, no cal que... I ho van provar i aquí estem.
Veus, ara t'ha explicat que en realitat és un espectacle meu, perquè jo el deixo pujar.
No,
va, pujo una estona.
Tu volies fer alguna cosa i s'hi ha sumat.
No. Això és en Iago. Ara fa de Iago.
Són dolents.
Sí.
Fa de Iago. Iago una informació, la manipula i li fa dir coses que jo no he dit.
Transversar amb les notícies o la realitat per fer-ho bé. Per fer-ho venir bé, no? A la nostra vida.
Aquí està.
Això és el nostre dia a dia, és molt quotidià, això, però...
Sí, ho fem tots.
N'hi ha que ho fan per vendre diaris i n'hi ha que ho fan per riure.
Sí, però és un fet molt actual. I doncs, que vagi molt bé. Les funcions són a les 8, si no m'equivoca.
A les 8 del vespre, sí.
Tant el divendres com el dissabte.
Sí, dura una hora i mitja. I després anem a sopar.
Beníssim, una hora baixa vespre complet. I recordeu que les entrades se poden reservar telefonant al Club Pollença, que és un telèfon molt fàcil perquè és 0000, i se pot passar per allà. Hi ha dues funcions, així que gràcies per haver vengut, per fer-nos aquesta espipellada del que serà l'obra, i vendrem a veure-la sobretot.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
la fibra òptica d'Iberret per 39 euros al mes. I tu, què pagues per la teva fibra? Crida'ns, escriu-nos, visita'ns. Et farem una comparativa del teu proveïdor actual i estalviaràs en la teva factura mensual. Per tal de facilitar-te el canvi, ens encarreguem de fer la portabilitat del teu número de telèfon. I a més, l'alta, la instal·lació i el router són gratuïts. Així de simple. Els nostres preus són clars i no fan promocions que s'encareixen inesperadament. Crida'ns al 971 53 08 03 o visita'ns a la nostra oficina d'Iberret que hi ha de vora el convent. Et fem la comparativa sense compromís i podràs estalviar cada mes en la teva factura d'internet. Iberret, l'internet de les Illes.